Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Caral Pedemonte. El Congrés de Diputats aprova avui els tercers pressupostos generals de l'Estat de la legislatura i ho farà amb els vots dels membres del govern, PSOE i Unides Podem, i dels socis habituals de l'executiu després que Esquerra Republicana ha anunciat fa poca estona el seu sí. Els nous comptes que ara seguiran la tramitació al Senat dedicaran a despesa social 6 de cada 10 euros. A més, els comptes de l'Estat rebran els vots favorables del PNB, Bildu, PDeCAT de Coalició Canària, Més País Compromís i el Partit Regionalista de Cantàbria. I finalment, també d'Esquerra Republicana, que donarà suport al govern central novament després d'haver assolit acords importants com la transferència a la Generalitat de 900 milions d'euros que es destinaran a infraestructures i a la paralització anunciada avui mateix del ramal de la Mat a la comarca de la Selva. En el bàndol del no, els comptes trobem el PP, Vox, Ciutadans i també la CUP i Junts per Catalunya. Escolteu la seva diputada, Míriam Nogueres.
Saben per què volem la independència? Perquè amb els més de 50.000 milions d'euros que paguem els ciutadans de Catalunya amb impostos, sí que podríem finançar tractaments pel càncer metastàsic. Sí que podríem ajudar les petites i mitjanes empreses a superar aquesta crisi energètica. Sí que podríem ajudar els ajuntaments. Sí que podríem ajudar els joves. I entraríem de ple al segle XXI.
Algunes de les mesures concretes que destaquen en els nous pressupostos pel 2023 són el manteniment del vot per joves, per accedir a un pis de lloguer o la gratuïtat de rodalies i els serveis de mitjana distància. El nou centre de tractament de residus del Segrià permet recuperar matèria reciclable de les fraccions resta i orgànica. Ho ha ullit de ràdio Míriam García.
El centre, ubicat a Montoliu de Lleida, compta des del mes de març passat amb una nova planta que permet tractar fins a 60.000 tones de fracció resta a l'any. Això permet recuperar residus reciclables, com ara plàstics i llaunes, que havien estat dipositats als contenidors de resta. En parla la secretària d'Acció Climàtica, Anna Barnedas.
Se n'ha de recuperar al màxim, és a dir, hi ha processos d'aquests tractaments que poden arribar al 90%. Per tant, això amb circularitat de materials és molt interessant.
Les obres han tingut un cost de 20 milions i mig d'euros i han estat finançades per l'Agència de Residus de Catalunya. Això permetrà que d'entrada no suposin cap increment de costos en la recollida de residus, tal com ha explicat el president del Consell Comarcal del Segrià i del Consorci, David Masot.
Evidentment que cada any s'haurà de fer els seus càlculs pertinents, però de moment aquest cost en principi afectarà la recollida als municipis. Evidentment que són números que s'haurem de fer anualment.
En el marc dels treballs també s'ha remodelat la planta de compostatge de fracció orgànica per assolir una capacitat de 15.000 tones l'any i s'ha ampliat la capacitat del dipòsit controlat per a la disposició del rebuig.
Vic ha acollit aquest dijous la presentació de l'agenda per al desdoblament del tren fins a la capital d'Osona amb l'horitzó de 2035. Ràdio Vic, Montse Manent.
El text consensuat amb els agents implicats del territori recull una visió integral del servei i que hauria de tenir la línia ferroviària i les necessitats en infraestructura que se'n deriven, com l'històricament reivindicat desdoblament de la línia. Així ho expressador Josep Maria Reniu.
N'hem estat farts de promeses incompletes, d'inversions no executades, i per tant ha arribat un moment d'entendre que si de la manera habitual, com era intentar el somni a fi de comptes que tenim de desdoblar tota la línia des de Barcelona fins a Puigcerdà, no s'estava assolint pels mitjans habituals, hi va haver-hi una idea que era, escolteu, invertim els termes.
El calendari marcat té la intenció de trobar l'equilibri entre l'ambició i el realisme i cal que Rodalies prevegi una planificació del conjunt sencer de trams, en especial i principalment l'encàrrec de l'estudi informatiu del tram La Garriga-Centelles.
I un darrer apunt, els antics ocellaires de la Rambla de Barcelona aconsegueixen els suports necessaris per presentar una iniciativa legislativa popular que els consideri patrimoni cultural immaterial. I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Radiofònic més marítim de Catalunya.
Bona
Bona tarda a tothom i benvinguts i benvingudes a Arran de Mar. Són 4 minuts passades de les 4 de la tarda d'aquest dijous 24 de novembre. I avui, al nostre programa Arran de Mar, al vostre programa d'actualitat marinera, farem l'habitual ronda d'actualitat i després aprofundirem. I aprofundirem molt bé avui, perquè l'Observatori del Canvi Climàtic del Consell Comarcal del Maresme ha elaborat un document amb 165 accions que s'han d'implementar d'aquí a l'any 2030 per tal de donar contingut a la declaració d'emergència climàtica. Per aprofundir encara més, parlarem de les conclusions d'aquest estudi de l'Observatori i parlarem amb el seu tècnic, en Jordi Bonet, on ens avisa d'unes conclusions força alarmants amb l'amenaça accelerada dels efectes del canvi climàtic. I seguidament analitzarem les restriccions d'aigua per la sequera a l'àmbit de Barcelona i Girona, que es començaran a aplicar aquest divendres. Hi ha més de mig miler de municipis que entraran en el nivell d'alerta. Coneixerem més d'aquestes mesures, a qui estan afectant i com ho estan fent. I després, com és dijous, cada dijous tenim el nostre expert literari, Marcel Casas, on parlarem dels inicis d'atenció, la pseudo-oceanografia. Si coneixes o no coneixes el terme, et recomano que et quedes amb nosaltres perquè el Marcel et farà 5 cèntims sobre aquest terme que ha transcendit a la literatura. I a la nostra secció de Milla Zero de Projectes Socials a la Mar explicarem com aquesta tardor la vela catalana al Masnou s'ha sumat a les Jornades Europees de Prevenció de Residus sota el lema Per un mar sense residus. Iniciatives cada vegada més comunes entre els clubs catalans que consisteixen, entre d'altres, en la neteja de les seves platges. Doncs res, queda't amb nosaltres les següents dues hores i anem a viure-les arran de mar. I avui a la plantilla, el nostre equip de Arran de Mar, presentem els següents companys i companyes que tenim aquí en directe. Carla, Emili Pacheco, Dona Magrat, com estem, Emili?
Què tal? Bona tarda, Fran. Ui, t'ha trencat el subconscient, Carles?
Sí, sí, t'anava a canviar el nom. Sí,
en Carles Emili. Monasterio, que també deu estar per aquí ja, no?
Ara el presentem, de fet, el Carles. Gràcies. Efectivament, Carles Monasterio, del Canal Blau de Vilanova i la Geltrú. Què dius, Carles?
Bona tarda, i tant, aquí estem, tot a punt per començar.
Merci. Merci, i sempre a punt el Carles. I de Vilanova a la Mella de Mar, a la Cala Ràdio. Com va la tarda, la Lleultra?
Hola, bona tarda. Tot bé, tot bé. Tot a punt, també.
I per últim, el nostre company de Ràdio L'Escala, Sergi Corral. Com va aquest dijous, Sergi?
Prop de bé, com sempre, per aquí, amb bones vistes cap al mar i tot a punt per acostar-nos, anar arran de mar, aviam tot el que dona de ser el programa.
Clar que sí. A l'equip tècnic, com sempre, Toni Garcia. I també un servidor que us parla, Fran Richard, des de Tarragona Ràdio. Doncs això, que benvinguts i benvingudes a Arran de Mar. I comencem la nostra actualitat. El Consell Comarcal del Garraf aprova avui el pla de gestió de l'espai protegit dels colls Miralpeix del Garraf. El pla inclou un seguit d'actuacions per millorar la seva biodiversitat. Carles Monasterio.
Doncs un dels temes que s'han analitzat en la sisena jornada de governança del litoral del Garraf ha sigut la gestió de l'espai dels colls i Miralpeix. La imatge de gent caminant per camins que travessen l'espai natural és una de les més habituals, però sovint passegen o fan activitat física cam a través. Aquest fet va en detriment de la biodiversitat de l'espai. És per això que ara una de les solucions és millorar la vialitat per marcar els camins per on es pot trepitjar. Aquesta és una de les 50 accions que conté el Pla de Gestió dels Colls i Miralpeix que avui dijous ha aprovat el Consell Comarcal. Un pla a 5 anys amb una inversió prevista de 5 milions d'euros on es projecta, entre d'altres, acabar el camí pedalable i la definició del camí de ronda. Així ho explicava el tècnic de Naturalea, Jordi Roig.
El que hem de fer és ordenar. I amb l'ordenació d'aquesta utilització de l'espai i, complementàriament, fent altres actuacions, el que sí que aconseguirem és que l'espai millori. És a dir, quan tu aconsegueixes que la gent s'ordeni, no t'entri en molts llocs, no sé què, si tu ara hi vas, hi ha senders i senderonets, vull dir, et pots perdre, diguem-ne. Si aconsegueixes que hi hagi una xarxa més o menys definida, que la gent no es mogui tant, tota la resta d'espai pot anar evolucionant favorablement i incrementant la seva biodiversitat i incrementant els seus valors.
Un dels problemes a l'hora de gestionar els colls i mirar el peix és que uns terrenys són públics, els altres privats, en uns té competència l'Estat, en d'altres la Generalitat, i això fa que sigui complex fer actuacions. Ordenar com i qui pot fer gestió dels espais, les obligacions i la regulació de les competències en l'àmbit litoral és precisament un dels objectius del futur Pla de Protecció del Litoral que està tramitant la Generalitat de Catalunya. Escoltem Ferran Miralles, tècnic de la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral.
Alinear-nos totes les administracions i tots els actors que treballem al litoral, que aquest és un problema que hi és. O sigui, al litoral passen moltes coses, és una franja molt estreteta, però intervé el Ministeri, els de Costes i del Mar, els de Biodiversitat, a la Generalitat la Direcció de Litoral, la Direcció de Política Marítima, els de Costes de l'Estat, els de no sé què, els ajuntaments. Al final hi ha tal, i molts interessos econòmics, molts interessos socials, que la societat vol que es protegeixi, moltes coses. Posar tot això, a dissenyar un cert sistema de que ens posem d'acord, que tots estiguem treballant en la mateixa direcció i ens coordinem bé, doncs també és un objectiu d'aquest pla.
I és que els problemes del nostre litoral també es concentren en el fons marí. Les obres que en les últimes dècades s'han fet arran de mar i, sobretot, la qualitat de l'aigua han afectat molt directament a la flora marina, que s'han vist molt afectada. L'augment de la temperatura a causa del canvi climàtic contribueix a dibuixar un escenari complicat. Malgrat això, els experts com l'Embla Sebrian, científica del Centre d'Estudis Avançats de Blanes, creuen que amb conservació la situació pot millorar.
És un problema de conservació moltes vegades. Molts dels nostres sistemes han estat degradats. Hem d'ajudar d'una forma activa, ajudar amb la conservació, en alguns casos fins i tot arribar a la restauració, a que aquests sistemes estiguin al màxim de conservats.
En la jornada també s'han donat els detalls del futur conservatori del litoral, una eina que ha de permetre a l'administració comprar terrenys per evitar que s'hi construeixi o per actuar-hi en matèria de recuperació natural.
Moltes gràcies, Carles. I Balfagó celebra l'augment de la quota internacional de tonyina roja pel proper trienni. Laia Oltra.
Sí, l'empresa especialitzada en pesca, aqüicultura i comerç de tonyina roja de l'Ametlla de Mar ha valorat positivament l'increment de quota aprovat per la Comissió Internacional per la Conservació de la Tonyina Atlàntica, l'ICAT, que ha celebrat la reunió anual a Portugal. No obstant això, segons Balfagó, hauria pogut ser superior per l'abundància continuada de l'espècie i avalada científicament a tot l'Atlàntic Est i la Mediterrània. Concretament, s'ha acordat un increment de quota del 0,6%, fet que suposa elevar a 40.000 tones l'any la quota internacional de tonyina roja per al proper trienni. Escoltem a Juanjo Navarro, que és el director adjunt del grup Balfagó.
La nostra valoració sobre el resultat de la reunió d'ICAT és, diríem, relativament positiva. Positiva en el sentit que realment ICAT ja ha anat prenent coneixement de la abundància de tonyina, de l'estat de tonyina, i ha acceptat un increment a nivell global d'ICAT del 12% i que s'ha traduït només per a Europa en un 10%. La resta d'aquest 2% que no ha vingut a Europa s'ha anat a altres països del Mediterrani i d'Àfrica, que han incrementat la seva quota en major percentatge que la proporcionalitat que hagués correspost. Com ha dit, Europa i tots els estats membres tindran una pujada del 10%, i diem relativament contents perquè pensem que l'estoc donava per a incrementar prou més o bastant més les captures autoritzades sense posar en perill en cap moment la sostenibilitat de la pesqueria.
Com apuntava Navarro, doncs, per la Unió Europea, l'augment es queda al 10%, és a dir, d'aquest total fixat, 21.500 tones, 2.000 més que aquesta campanya seran per les flotes de la Unió Europea. Pel que fa a la flota espanyola, l'augment també del 10% es tradueix en unes possibilitats de captura anuals de 6.780 tones a partir del 2023 i fins al 2025. Aquest any, recordar també que es tornaran a fer anàlisis de situació de l'espècie i es fixarà la quota per als 3 anys següents.
I a la població de Tossa s'aprova signar el conveni per impulsar el Pla de Sostenibilitat Turística amb una inversió d'1,2 milions d'euros al municipi. Ens amplia els detalls, ens dona els detalls Emili Pacheco.
L'Ajuntament de Tossa de Mar ha aprovat la signatura d'aquest conveni entre la Secretaria d'Estat de Turisme del Govern espanyol, el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat i el mateix consistori amb l'objectiu d'executar el Pla de Sostenibilitat Turística. Aquest pla invertirà, com deia en Fran, 1,2 milions d'euros al municipi en 2 anys a través de diversos projectes. Entre aquests, les millores en el canvi en el camí de ronda en el sector de Porto Pi, també nova il·luminació ornamental a la Vila Romana, la Casa de la Cultura i Cal a la Servi, la creació d'un pla digital pel control d'aforament i mobilitat al nucli, creació també de nou contingut pel Museu de la Dona i nova senyalització turística i també l'adequació del Museu Municipal per tornar a formar part de la xarxa de museus de les comarques gironines. L'objectiu d'aquest programa és impulsar la transformació de les destinacions turístiques cap a un model basat en la sostenibilitat mediambiental, socioeconòmica i territorial, així com donar suport al desenvolupament d'estratègies de resiliència davant de nous reptes als quals s'enfronta el sector turístic. Aquesta edició ordinària dels plans del 2022 ha contemplat 3 categories de destinacions turístiques: sol i platja, rural i urbana.
I ens quedem amb tu, Emili, perquè, atenció, acord perquè el govern espanyol suspengui la tramitació del ramal de la Mata a la Selva i estudi alternatives a la línia. Emili Pacheco.
Doncs sí, aquest acord, acord perquè el govern espanyol suspengui la tramitació del polèmic ramal de l'Amat i la subestació dels 400 quilowatts a la Selva i s'estudien alternatives al projecte. El pacte que Esquerra Republicana i PSOE han tancat al Congrés en el marc de la negociació dels pressupostos concreta que si es troba una alternativa viable a l'actual línia de 17 quilòmetres i el seu cost és raonablement similar o inferior, l'Estat derogarà el ramal i apostarà per la nova via. El director general de Polítiques Ambientals, Marc Vilaú, ha assegurat que l'acord és la primera fita per posar fi a un conflicte que fa anys que s'arrossega i que sosté que es pot garantir el subministrament sense un amat. Per la seva banda, la plataforma No a l'Amat ho veu com el punt final d'aquest ramal.
I el Museu de la Pesca de Palamós incorpora millores als seus elements museogràfics per adaptar-les a les persones amb discapacitat sensorial. Un dels primers passos ha estat adaptar les barques del peix. Sergi Corral.
Sí, Fran, és un gran pas endavant i això ha millorat l'accessibilitat als seus elements visitables, inclosos dins d'aquest Museu de la Costa Brava. Concretament, les millores afecten a la visita de les barques del peix, on s'hi ha incorporat un nou audiovisual d'introducció a l'equipament, títols, videodescripció i llenguatge de signes. A més, a l'interior de les barques s'hi han col·locat diversos plafons en braille adaptats a persones amb deficiència visual. No només aquests elements, sinó que pràcticament la totalitat d'aquest equipament i l'atrezzo que l'acompanya són completament immersius. Al mateix temps, també s'ha creat una web específica per a aquesta visita, amb l'objectiu d'apropar, mantenir i potenciar el paper de la divulgació d'aquest patrimoni marítim per a tothom. I per la setmana que ve, tractarem aquest tema molt més en profunditat aquí a la Randa Mar.
Ja ens anem amb el temps de la mar del Servei Meteorològic de Catalunya.
Molt bona tarda, iniciem el repàs al temps de la costa catalana parlant d'una jornada aquesta tarda marcada en conjunt per un ambient força assolellat a la costa central després de ruixats del matí i a la Costa Brava, però amb augment dels núvols a punts de la Costa Daurada. I de fet s'espera doncs, que aquesta propera tarda fins i tot hi pugui caure alguna gota amb una probabilitat baixa a punts de la Costa Daurada. En quant al vent, domina el vent de component sud i oest, amb predomini del lleveig en la Costa Central i la sud de la Costa Brava i amb migjorn als dos extrems del litoral, i bufarà amb algun cop fort aquesta propera tarda al nord de la Costa Central i a la Costa Brava. I de cara a demà, doncs, en conjunt, el vent de component oest es mantindrà especialment a la Costa Daurada, amb mestral que bufarà moderat amb algun cop fort, sobretot a l'inici i final de la jornada, a punts de les Terres de l'Ebre, i posteriorment parlarem de com s'imposarà al centre del dia el vent de component sud al sector central de la costa, mentre que la tramuntana bufarà tot el dia a punts de l'Empordà, i especialment a l'extrem nord, al nord de Cap de Creus, hi haurà cops forts i algun de molt fort cap al final de la jornada. De fet, a la Costa Brava dominarà durant tot el dia la forta maró, serà una mica més extensa de cara a la tarda, amb mar de fons del nord que arribarà fins a la Costa Central. De moment, això és tot. Bona tarda.
Merci, Esther Batalla. I ens anem amb la informació viària del Servei Català de Trànsit. Endavant, Marta.
Hola, bona tarda. Doncs comencem destacant dues incidències a les Terres de l'Ebre. D'una banda, la C12 s'ha pas alternatiu a Roquetes per un accident. Hi ha cues puntuals en tots els sentits de la marxa. I també destacar que està tallada la carretera local que baixa 30-22 al Perelló per un camió accidentat ja fa una estona. Estan desviaments per carreteres secundàries. A banda d'això, destacar cues i a aquesta hora algunes vies de l'àrea metropolitana de Barcelona, com per exemple a les dues rondes en sentit Llobregat. També destacar cues d'accés a Barcelona per la C58 entre Montcada i el Nus de la Trinitat. De moment això és el més destacat perquè fa el Servei Català de Trànsit. Molt bon dia.
Arran de Mar, el programa mariner amb més maror de Catalunya. Totes les tardes de dilluns a divendres de 4 a 6 a la xarxa audiovisual local. Les profunditats de l'actualitat.
I com dèiem a l'inici del programa, l'Observatori de Canvi Climàtic del Consell Comarcal del Maresme ha elaborat un document amb 165 accions que s'han d'implementar d'aquí a l'any 2030 per tal de donar contingut a la declaració d'emergència climàtica d'aquest ens supramunicipal. Ara, aquestes accions s'han donat a conèixer als ajuntaments perquè exposin les particularitats que es viuen a les seves poblacions i n'estableixin les prioritats. Una de les conclusions més importants és que s'han de naturalitzar espais com ara el Delta de la Tordera. Ens dona la informació Emili Pacheco.
Bona tarda, Fran. Doncs sí, tal com has dit ara mateix, és un document des del Consell Comarcal del Maresme, un document que recull 165 accions a complir d'aquí al 2030 i que dona contingut a la declaració d'emergència climàtica del Consell Comarcal del Maresme. De fet, avui en parlem i ho fem amb en Jordi Bonet, ell és tècnic de canvi climàtic del Consell Comarcal del Maresme. Jordi, bona tarda i benvingut a la Randa Mar.
Hola, bona tarda, què tal?
De fet, és important que una administració, en aquest cas com el Consell Comarcal del Maresme, tingui un tècnic dedicat a això, al canvi climàtic, no? Això vol dir que hi ha sensibilitat, no?, per aquesta qüestió.
Doncs sí, el canvi climàtic va entrar dins de les línies estratègiques del Consell Comarcal. Doncs som una administració supramunicipal que ajudem a l'Ajuntament a intentar doncs, arribar a tots els serveis per donar a la ciutadania, i el canvi climàtic és un efecte que comparteixen molts ajuntaments. Hi ha molts ajuntaments que comparteixen els mateixos riscos, les mateixes vulnerabilitats, i per tant el Consell Comarcal potser pues, podria ser una administració adequada a l'hora de generar doncs, economies d'escala i, doncs, per exemple, recuperar indrets que poguessin compartir diversos ajuntaments per tenir doncs, nous ecosistemes, doncs, millorar l'estat de la costa, que també la compartim molt i està molt, molt antropitzada, els nostres boscos, que també comparteixen molts ajuntaments, doncs, veure com podem millorar sinergies que hi ha entre els propietaris, les associacions, els ajuntaments, tota aquesta tasca, doncs, que el Consell Comarcal ja té molta experiència al llarg de tota la seva història, doncs ens hi volíem posar i això és el que estem fent.
De fet, hi ha hagut una feina molt important, no? Ara s'ha arribat aquest document que té gairebé 265 accions que s'han de complir en el període des d'ara fins al 2030. que són, que estan incloses aquestes accions que s'han de desenvolupar en els propers anys a la declaració d'emergència climàtica del Consell Comarcal. Per posar una mica d'ordre, Jordi, com heu coordinat tota aquesta acció i quines són les accions més importants que s'hi contemplen?
Doncs mira, tot això va començar a l'octubre de 2021, ara farà un any, on la Diputació ens va fer una primera proposta d'estratègia d'acció climàtica i transició energètica. Era un bon document, un molt bon document, que està penjat a la pàgina web del Consell Comarcal. Si busqueu a través de Google emergència climàtica a Maresme, doncs sortim, ahí està el document penjat. Hi havia allí unes 345 pàgines, però que volíem reforçar-les amb un comitè científic. Vam cercar els millors científics que tenim vivint aquí a la comarca, que treballen en temes de medi ambient i canvi climàtic. Vam incloure altres científics que estaven fora de la comarca, però havien treballat també en temes de canvi climàtic. Total, vam reunir un equip de 38 científics que van millorar, aterrar i enriquir totes aquestes mesures que fan des de la consultora, i vam arribar a 165 accions. Aquestes 165 accions després han estat validades pels ajuntaments, perquè hem fet 30 reunions amb cadascun dels ajuntaments per veure com les prioritzaven, com les desenvolupaven, quin era l'interès, quines eren les barreres que teníem a l'hora d'executar aquestes 165 mesures per dur-les a terme d'aquí del 22 al 30, que és la finestra d'oportunitat, que també ens marca la ciència de que hem de disminuir les nostres emissions i hem de reduir la nostra vulnerabilitat.
Uh-huh. Una vulnerabilitat que cada vegada és més important, no? Malauradament, de fet, crec que has comentat aquests dies, no?, que els efectes del canvi climàtic cada vegada s'estan accelerant més.
Això és el que fins i tot la ciència està, doncs, esparverada en veure, com algunes previsions que teníem, no en tots els aspectes, però algunes previsions que tenien, que es tenien que complir d'aquí a dècades, doncs ara mateix ja estan passant. Aquest estiu hem viscut el tràiler del clima del futur i tots hem sentit com aquesta calor ens ha matxacat, per si dir-ho, i aquesta sequera persistent que tenim a Catalunya, i que veiem que altres comunitats autònomes molt properes a nosaltres, com València, s'inunden, i nosaltres encara tenim els pantans, doncs, sota mínims. Ja entrem en època de sequera i comencen a haver-hi restriccions, com ja les vam viure en el seu moment, i amb això també nosaltres vam... Realment, quan tenim aquests esdeveniments adversos, doncs realment és quan prenem consciència, malauradament, i malauradament el canvi climàtic ens va alliçonant a batzegades, I tampoc estem realment generant accions per realment canviar el sistema. Doncs això és el que ha de contribuir el Consell Comarcal, aquestes accions que puguin anar canviant una mica el sistema i a l'hora de relacionar-ho amb la natura.
Uh-huh. De fet, Jordi, és un document, diem que hi ha 165 accions, situacions similars que es viuen a la majoria de pobles de la comarca. De fet, l'amenaça dels efectes del canvi climàtic són per tots iguals, tot i que sí que hi ha especificitats, no? Per exemple, parlem quan es parla de Calella, és la Riera Capaç, perquè és un punt important en aquest cas quan hi ha aiguats i s'inunda, i en el cas de, per exemple, Malgrat de Mar, la zona del delta de la Tordera, que hi ha els càmpings que estan ocupant una zona que hauria de ser naturalitzada. De fet, aquesta és una altra de les prioritats o dels objectius que us marqueu, no? És a dir, que es puguin recuperar dintre de les possibilitats que es puguin recuperar aquestes zones, perquè fins i tot, i en el cas de Malgrat de Mar, es podria arribar a situacions dramàtiques, no? On, en aquest cas, estan els càmpings que estan ocupant zones del delta de la Tordera.
Sí, absolutament. Aquí, a Malgrat, doncs, per circumstàncies, doncs van haver-hi uns càmpings que van ocupar el delta natural de la Tordera, una riera torrencial que, tot i que abans era un riu, pràcticament està seca, i doncs baixa aigua quan moltes vegades, quan hi ha enormes pluges, podien haver-hi esdeveniments de desbordaments, com ja vam viure amb la Glòria, i aquests episodis cada vegada fossin més greus. L'ACA està treballant amb tot això, l'ACA està mirant de veure com, doncs, traslladem aquells càmpings o els indemnitzem per poder fer un pas natural, una finició d'una zona inundable, perquè una mesura de resiliència, d'adaptació, és tenir en compte que tenim, doncs, aquestes rieres, doncs, això es fa a Europa de forma absolutament normal, perquè nosaltres aquí no tenim tradició, doncs destinen espais que són inundables per quan arribin aquestes rierades. Doncs aquests espais s'inunden, s'indemnitza, si han hagut danys o si hi ha cultius o el que sigui, s'assumeix per part de la societat que tenen que haver-hi elements que facin que eliminin tots aquests incidents.
De fet, fins i tot s'ha parlat, no?, de que podria produir-se, amb la situació que tenim actual de canvi climàtic i els seus efectes, que podria produir-se un nou Biescas, no?, en aquesta zona.
Bé, és el risc, perquè el tema del canvi climàtic, el que ens està dient és que aquelles estadístiques que teníem fins ara, d'aquests esdeveniments que passaven cada 50 anys, cada 100 anys, cada 500 anys, doncs tot això ja està començant a quedar entredit. No vol dir que tinguem que tenir un glòria l'any que ve, però tampoc és descartable. No és descartable que aquests esdeveniments adversos es puguin produir com la loteria, no? Doncs si una vegada et toca, doncs ningú diu que demà no et pugui tornar a tocar, perquè és una cosa de probabilitat. Doncs això, en aquests moments, el canvi climàtic ens té que educar a viure amb la cultura del que seria la incertidumbre, de vivint cada vegada en un planeta amb més riscos, i en realitat hi ha molts informes que venen a dir que som el que som i estem on estem perquè hem tingut un clima molt estable. Doncs ara l'ésser humà ens estem carregant tota aquesta estabilitat augmentant unes concentracions de CO2 que no es fa que es veuen a la Terra des de fa 3 milions d'anys. Uh-huh. Imagina't quins models matemàtics podem tenir quan en realitat això no ha passat mai des dels últims 3 milions d'anys.
D'un-hi-do, és una situació complicada. No sé, Jordi, quan parlem, per exemple, en aquest cas de Malgrat de Mar, de les zones de càmpings que estan ocupant zones naturalitzades del delta de la Tordera, de fet és un problema que se'n parla fa molts anys, el que passa que potser fins ara, i sobretot pels experts com tu, com vosaltres, que ara ho estan posant sobre la taula dient, senyors, hi ha això, perquè les administracions potser han anat mirant cap a una altra banda o deixant la situació perquè potser no hi havia aquest perill tan imminent. Però ara les coses estan canviant i s'ha de ser, en aquest cas amb l'organisme competent, que és l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, qui assumeixi aquesta situació, no?
Sí, en aquell moment es van donar unes llicències que eren, bueno, que es van considerar possibles. Ara ens donem compte que estàs... Bueno, és el que dèiem, no? A vegades el sistema que tenim ara actualment organitzatiu doncs té unes inèrcies. Aquestes inèrcies són difícilment es poden canviar, perquè clar, indemnitzar això, comencem amb els càmpings, però què passarà quan pugi el nivell del mar i cada vegada els ports del Maresme es vegin més sobrepassats? Què passarà amb totes aquelles primeres línies de mar, tots aquests passejos que cada vegada seran més inundables? Tot això que anirà generant una sèrie de riscos i de danys que tenen que anar sent coberts, i llavors nosaltres podem fer dues coses, o encaparrar-nos en mantenir aquest sistema i anar reconstruint, o, com potser seria el més intel·ligent, perquè suposo que som l'espècie més intel·ligent del planeta, doncs apartar-nos. Hem de trobar un equilibri entre la nostra economia i els nostres riscos, però hem de ser conscients de que el canvi s'ha de produir i quan abans el planifiquem, millor serà, perquè el que no podem fer és esperar-nos a que ens passi el temporal per sobre, que ens passi l'incendi per sobre, que ens passi l'inundació per sobre, per poder actuar. Tanmateix, habitualment, l'home és el que acaba fent.
Clar. I és buscar aquest equilibri, com dius, que ha de ser complicat, no?, per les administracions i per totes les persones o sectors econòmics que estan implicats. En aquest cas parlem del sector turístic, no?, perquè són càmpings, per tant és una explotació turística, com passa a Malgrat, però com passa també a altres poblacions, a la majoria de poblacions de la comarca, no?, que es viuen del turisme.
Sí, i efectivament, i clar, vulguis que no, quan tu tens un càmping, quan tu tens... Jo em poso també la seva pell, doncs quan tu tens un càmping, tens un hotel, has construït amb unes expectatives i unes possibles amortitzacions, doncs ara l'administració pública és a dir, escolta, doncs mira, donde dije digo Diego, i aquella llicència que era ja per sempre, doncs te la retiro perquè estàs en una zona perill. Doncs és evidentment que el sector econòmic i també les persones que hi treballen doncs veuen riscos i resistències. Però clar, alguna cosa hem de fer i sobretot hem de començar a posar la mirada i el focus sobre aquells punts calents del Maresme que necessitem arreglar o reestructurar o millorar o naturalitzar, perquè el que hem de construir és un Maresme en futur. Hem de veure en positiu. Tenim moltes oportunitats de construir un altre Maresme que s'adapti a aquest aquests nous escenaris i, a més, mitiguem les emissions. Ara mateix el Maresme només produeix el 0,5% de l'energia renovable que consumeix. Vivim en un paisatge fantàstic, però mal que ens pesi, aquest paisatge també tindrà que anar canviant perquè tenim que produir la nostra pròpia energia. Cadascú hem de tenir un cert grau d'autosuficiència. Ara tenim una dependència absoluta de l'exterior, ja parlo de Maresme, parlo de Catalunya, tenim una absoluta dependència i aquesta dependència l'hem d'anar rebaixant. Ja veiem què ha passat amb la guerra de Rússia. Ens ha pujat tots els aliments, tota la inflació que tenim és provocada per una guerra que està a milers de quilòmetres. Això ens ha de posar en alerta perquè això podria anar pitjor. Hem d'estar preparats per construir un sistema que pugui funcionar sense aquestes dependències. Tots hi ens hem de posar i ens hem de preparar, però sobretot psicològicament, en assumir que viurem en una societat que cada vegada serà una mica menys segura i hem de barallar-nos amb aquest neguit que ens pot generar viure no sempre amb aquesta seguretat que fins a les últimes dècades hem viscut.
I ara, i ja per acabar, Jordi, que estem gairebé fora de temps, no? És a dir, fa una mica de por, no?, quan dius és que a tota la comarca ens haurem de replantejar com és la costa, no? És a dir, com són els passejos, com és tota la fesomia que tenim a la costa, no? No sé si això estem parlant de molts anys vista, molts anys vista?
Espero que sí. Però com t'he dit, vivim en un moment en què cap científic et pot assegurar si a Mar de Mar l'any que ve, l'estiu que ve, tindrà passeig o no tindrà passeig. Aquest és el tema que estem vivint. Abans podíem fer unes inversions i ho asseguràvem. Ara mateix, si ens posem en una zona sensible, tinguem en compte que estem invertint uns diners que se'n poden anar al mar de forma fàcil i probable. Així és que siguem curosos a l'hora de fer les inversions, a l'hora de planificar el nostre municipi, els plans d'ordenació territorial, doncs tinguem en compte que han de tenir criteris de canvi climàtic, han de apartar-nos de les zones de risc, hem de fer l'esforç de no voler créixer de forma constant, perquè en realitat, si ens fixem en la natura, no hi ha cap ésser viu que creixi fins a l'infinit. Créixer de forma sostenible és un terme que es tindria ja que desestimar, perquè no es pot créixer de forma sostenible, perquè el creixement no pot ser infinit. Per tant, en algun moment hem de considerar que hem d'estabilitzar el sistema i a partir d'aquí convertir-nos en que el nostre impacte sigui el més negatiu possible, o sigui, el més paulatinament més viable.
Jordi Bonet, tècnic de canvi climàtic del Consell Comarcal del Maresme, gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda i precisament aquí a Arran de Mar.
Moltes gràcies a vosaltres.
Seguim amb l'Emili perquè acabem de conèixer les principals conclusions de l'estudi que ha fet l'Observatori del Canvi Climàtic del Consell Comarcal del Maresme, amb Jordi Bonet, i aquestes conclusions són força alarmants, amb l'amenaça accelerada dels efectes del canvi climàtic. Completem la informació d'abans conversant amb en Sergi Galanó. Ell és membre i portaveu de la plataforma Preservem el Litoral del Maresme. Endavant, Emili.
Sí, de fet, tenim a l'altre costat del telèfon en Sergi Galanó, membre i portaveu de la plataforma Preservem el Litoral del Maresme. Bona tarda, Sergi.
Hola, bona tarda.
Ara sentíem el tècnic, en Jordi Bonet, el tècnic de canvi climàtic del Consell Comarcal, i la situació que ens pinta és dramàtica, de la situació que s'està produint a la comarca, que s'està produint al medi ambient i que s'està prosta.
Sí, efectivament. No he pogut escoltar l'entrevista sencera, però crec que amb aquest darrer informe al Consell Comarcal, crec que, bé, no sé si per primera vegada, però per fi s'està posant blanc sobre negre la realitat crua, pura i dura.
De fet, el que diu, no?, els efectes del canvi climàtic cada vegada s'acceleren més, no? Si abans passaven cada X temps, ara ja passen cada vegada més, de manera més habitual, no? Vam començar amb el temporal Glòria, ara la sequera, que la sequera és a tot arreu, però en aquest cas, amb el temporal Glòria, que va afectar sobretot a la comarca, a diferents punts de la comarca, aquí ja es va començar a evidenciar que s'ha de fer alguna cosa, no?
Sí. Jo crec que el temporal Glòria significa un abans i un després, perquè va ser especialment brutal, però jo crec que ni tan sols hagués calgut arribar al temporal Glòria. És a dir, fa molts anys que sobretot amb el tema del litoral, tenim senyals de que estem lluitant absurdament contra la natura i no hi ha manera que ens n'adonem que no podem anar en contra, que o hi juguem a favor o estem perduts, tenim les de perdre sempre, no? Jo crec que el temporal Glòria precisament el que ens va posar bastant al nostre lloc, de dir, senyors, és que no, així no anem bé, i amb la desembocadura de la Tordera, per exemple, és un exemple claríssim, no? Si un mira el mapa de Catalunya i mira el perfil de la costa que passa just per allà on desemboca la Tordera, s'adona que la costa fa com una banya, no? Com un sortint al mar, que és per això que es diu delta, perquè allò havia de ser un delta. En canvi, aquest delta està ple de càmpings, principalment, construïts pràcticament, bueno, damunt l'aigua, diguéssim, no s'hi van posar el primer dia damunt l'aigua, però es van posar tan a prop de l'aigua com van poder, i quan això passa estem trencant un equilibri que és molt, molt fi, molt precari, que és l'equilibri del litoral. És a dir, el litoral és un coixí entre el mar i la terra. A partir del moment que nosaltres construïm, ens hi posem allí al mig, trenquem aquest equilibri i aleshores tenim les de perdre. És quan el mar se'ns menja, perquè el mar és el que ha fet tota la vida, tenir temporals i deixar de tenir-los. Si a sobre han de ser més freqüents, doncs, repeteixo, tenim les de perdre.
De fet, potser ara es posa més en el debat, a l'actualitat, el tema dels càmpings, en el cas de la zona de Malgrat de Mar, del delta de la Tordera, perquè ha estat com un tema tabú, que no se n'ha volgut parlar perquè té un cost, no? És a dir, treure d'allà els càmpings té un cost econòmic que potser les administracions, clar, han d'assumir-ho, i la situació no, és una situació complicada, suposo, però ara sí que s'està parlant ja més fermament, no? Avui ara, per exemple, ens ho deia en Toni, que en aquest cas l'ACA ja està estudiant de quina manera els càmpings haurien d'anar fora d'allà per renaturalitzar aquest espai, i això seria l'opció idònia, no? Com aquí, del passeig del delta de la Tordera, però com gairebé a tot el litoral, no, Sergi?
Totalment. O sigui, aquí més aviat es fa un debat de si s'han de treure o no. Per mi aquest debat és ja caducat. És a dir,
obsolet.
Aquests càmpings... Sí, i és obsolet. Vull dir, ja és igual, ja anem tard. Aquests càmpings, el debat de si treure'ls o no havia de ser fa 30 anys. Ara mateix, parlar de si s'han de treure o no és que si no els traiem nosaltres els traurà el mar i el clima. Aleshores... jo fins i tot qüestionaria, no tinc la resposta, és a dir, un debat, és a dir, si l'administració fins i tot s'ha de gastar diners per treure aquests càmpings d'aquí i compensar amb uns propietaris que estan en un lloc afectat pel canvi climàtic. L'afectació ja se sabia, era previsible i sempre, tota la vida, ja sabia que aquests càmpings estaven fora de lloc. Però en molts altres llocs del planeta no hi ha res a plantejar, puja al nivell del mar i casa seva queda inundada i s'ha acabat, i marxem cap a una altra banda i tenim i tindrem cada vegada més refugiats climàtics com a conseqüència de tots aquests canvis. Per tant, aquests càmpings de totes allà no hi fan res, estan en un lloc fins i tot perillós. Per tant, crec que el debat ja sobre. La qüestió és dir què fem amb tota aquesta línia de costa que tenim ocupada ara mateix amb un tipus d'usos que l'espai en el que ocupen no són aptes, no són compatibles amb la realitat.
De fet, ara en Jordi també ho deia, no? O sigui, quan deia tot el tram, tot el litoral maresmenc, tots els passejos que coneixem, diu, això d'aquí a uns anys canviarà, això no serà així. No? Si la natura tornarà a fer una altra configuració.
Totalment. Això és així i sempre ha estat així. I no podem posar l'excusa de que no ho sabíem o que ara el canvi climàtic. Un exemple claríssim, l'any 1700, bueno, es va fer abans i tot, a Barcelona, que no tenia un port, s'hi va fer un primer espigó, que després, anys més tard, pues, es va allargar, es va fer més gran per poder encabir més vaixells. Allò va ocasionar que es creés una platja damunt la qual s'hi va edificar, que és la platja de la Barceloneta. Vull dir que nosaltres hem estat alterant la costa, portem 500 anys fent-ho. I les conseqüències d'això les sabem des del dia que van construir els ports del Maresme. Sabíem, ja sabíem, que tindria una afectació damunt les platges, tot i així tenim una de les costes amb densitat de port per quilòmetre de tot el Mediterrani. I les conseqüències d'aquests ports ja les coneixíem. Hem insistit en urbanitzar el litoral, l'espai litoral, quan sabíem que no podíem lluitar contra una realitat, i és que l'espai litoral és un espai natural. Nosaltres hem tractat com a espai urbà. És a dir, tothom entén que per espai natural, doncs, el mar, s'entén, doncs, les muntanyes, la plana, allò, el verd, no? Però és que el litoral també és un espai natural. I nosaltres l'hem volgut tractar com si fos una part més del nostre poble, dissenyant, doncs, com qui dissenya una plaça, doncs ara no volem que sigui així, i volem... A mi un dia, doncs, l'alcalde de Premià de Mar, discutint, perquè com sabeu nosaltres lluitem contra un projecte de construcció d'espigons i dragatges massius que proposa el Ministeri de Medi Ambient des de Madrid, d'un projecte que considerem totalment del passat, però no és que ho considerem, és que ho és, doncs l'alcalde de Premià de Mar em deia que ells tenien un problema perquè quan hi havia temporals havien de tancar el passeig i que la gent no hi podia passar per allí. Dic, home, no pots pretendre que en ple temporal la gent vagi a esquiar igualment. No ho fem, és absurd, no ho pretenem, no? Doncs no podem pretendre que en un temporal, a sobre, puguem seguir anant amb bicicleta. Vull dir, és que és una concepció que està del litoral molt errònia i històrica, que no sé com hem arribat a aquesta situació, però com dèiem, com hem començat, la realitat ens l'està fotent als morros, la natura.
Crec que el presentador, en Fran, et vol fer una pregunta també, Fran.
Sí, Sergi, com s'ha organitzat la plataforma de Preservem el Litoral? Quines entitats hi formeu part? Com haveu arribat en aquests punts en comú? Quina és la gent que formeu la plataforma?
Bé, de fet, la plataforma litoral no som res més que gent de diferents municipis, de diferents municipis del Maresme, que ens van veure afectats, doncs, per aquesta proposta de projecte per mirar de solucionar el projecte d'erosió de les platges al Maresme. Aleshores, gent, pues, que cadascú de nosaltres igual està en diferents entitats o en partits polítics, fins i tot, i preocupats per aquesta qüestió, doncs es va muntar aquesta plataforma. Des del 2014 portem lluitant contra això i encara seguim lluitant. Digue'm.
No, endavant, Sergi, perdona.
Doncs anava a comentar que en aquests darrers mesos, sobretot d'ençà de la pandèmia, que la pandèmia realment ha tocat molt la base de flotació de tot aquest moviment associatiu d'arreu, no? El territori del Maresme i a tota Catalunya i tot arreu. I en canvi tenim moltes problemàtiques diferents al territori, ja no només del litoral, sinó d'altres qüestions amb les quals també la plataforma Preservem Maresme ja ha estat lluitant durant temps, temes de mobilitat, temes d'aigua, temes d'agricultura, i aleshores estem intentant com fer una xarxa, diguéssim, una coordinadora de tots aquests petits moviments per una mica entre tots poder tenir més força i poder-nos repartir millor les tasques, i fins i tot hi ha vegades gent, pues, que comença una lluita amb el seu poble i que desconeix molts temes, i que, pues, bé, sigui Preservem el Maresme o Preservem el Litoral, podem fer un cop de mà, pues, aprofitant l'experiència nostra, no?
I una cosa més, Sergi. Heu tingut oportunitat de parlar amb aquests càmpings? Ells neguen l'evidència científica de que posen en risc no només el seu negoci, sinó també la gent que està allà, no? Heu parlat amb ells? Heu mantingut algun diàleg amb la gent dels càmpings?
Com a plataforma litoral, no, perquè nosaltres com a plataforma litoral hem estat molt centrats amb la qüestió aquesta amb aquest projecte ministerial de dragatges i espigons, i amb el tema de la Tordera fins i tot es va crear la taula per la Tordera, que crec que ara està, tinc entès que està una mica com en stand-by, però es va aconseguir crear com un grup multidisciplinar, diguéssim, de totes les parts implicades, no? Però crec que allò, la veritat és que jo desconeixo particularment com està la qüestió. Així que no puc opinar massa amb gaire propietat.
Endavant, Emili.
Sí, Sergi, Sergi, et volia comentar també, ara parlàvem, en aquest cas ho estem centrant en els càmpings, en la zona del Delta de la Tordera, però una altra infraestructura important i que mou a molta gent és la línia de Rodalies, la R1 i la RG1, la que connecta Barcelona fins a Portbou, una línia que també quan hi ha hagut temporals importants, sobretot a la zona de Premià, de Vilassar, s'ha descalçat la via i hi ha hagut problemes. És a dir, aquí sembla que estem posant fins i tot en perill la vida dels ciutadans, no? Perquè aquesta via del tren tampoc hi hauria de ser, no? On és?
Totalment. I a més és que estem fent molt tard amb aquest projecte. Aquesta via del tren aquí, ja quan la van construir, va ser la primera línia fèrria d'Espanya, la van construir pel lloc més fàcil, que era just per damunt de la platja. A partir d'aleshores tot ha estat un desastre, tot el que ha anat a constituir una circulació. La via del tren, des del primer dia que vam fer passar les vies, va tenir problemes perquè el mar envaïa les vies. No és un problema nou, però en canvi, patar endavant i anar seguint, perquè aquí jo crec que estem endavant com amb les qüestions del canvi climàtic, tenim uns polítics que es mouen amb un curtterminisme alarmant i no hi ha manera de treballar a futur. El tren, bé sigui cap a l'interior, elevada o soterrada, o de la manera que sigui, parlen de que és un projecte molt car, però crec que més car serà encara el dia que vingui el proper Glòria i rebenti la via en uns quants llocs i més de 100.000 persones es quedin sense poder anar a la feina. Això sí que serà un problema.
De fet, ara feies al·lusió als polítics, no? I aquest pensar a llarg termini i no de manera global, no? De no unir-se en aquest cas, perquè és una situació necessària el canvi de la via del tren, però és un debat també etern. La gent que vivim al Maresme ja fa molts i molts anys que se'n parla del canvi de la mobilitat i sembla com una presa de pèl, no? Perquè tothom en parla, tothom en fa informes o estudis, però després al final tot queda en un calaix.
Tot queda molt clar. Nosaltres, com a la plataforma litoral, però crec que qualsevol moviment, qualsevol grup que estigui lluitant amb alguna qüestió, és la principal desesperació. És veure aquesta inacció política. És quedar amb un polític, portar-li, nosaltres com a plataforma litoral ho hem fet, hem sabut davant dels polítics per parlar-los d'aquesta problemàtica d'espigons i dragatges, i portar-los científics. No hi ha parlar per nosaltres, que dius que som gent preocupada, i els ecologistes que sempre posen problemes a tot, però els portes uns científics que els diguin les coses, i han acabat et diuen sí, però és que nosaltres necessitem platja. I ja està, i aquí ha acabat tot. Perquè necessita, perquè tenen comptat que l'endemà, pues, o cap d'un any, doncs hi haurà unes eleccions, i és trist, però és que és la realitat. I aleshores jo no sé què més podem fer a part de mobilitzar-nos, no? Si la classe política no és capaç de prendre decisions. Però el que hem de veure ara mateix aquí a la COP, no? Cada any estem igual. No hi ha manera de que es decideixin d'una vegada per totes a posar-hi remei. Si no és per qüestions locals, si no és per interessos econòmics, o per interessos econòmics a nivell global, o per... No ho sé, però jo crec que aquest és el principal problema, la principal problemàtica a la que ens enfrontem ara mateix, que els polítics no són capaços de prendre decisions.
Doncs ens quedem amb aquesta conclusió, i de fet en parlarem segurament més endavant a la Randa Mar sobre aquesta qüestió, perquè és una qüestió que està en l'actualitat i amb aquest canvi climàtic. Avui hem posat una mica de llum a la foscor, com es diu, amb en Sergi Galanó. Ell és membre i portaveu de la plataforma Preservem el Litoral del Maresme. Sergi, moltes gràcies per atendre la nostra trucada aquesta tarda.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
estem escoltant el grup Cordes do Sol, un grup de l'illa de Sant Antoni, a l'arxipèlag de Cap Verd, aquesta música meravellosa que ens ve de l'Àfrica i que ens donarà temps per arribar a la desconnexió, perquè a la segona hora ens veiem i amb molts més temes. Parlarem del decret de la sequera de l'Agència Catalana de l'Aigua. Més de mig miler de municipis sense aigua. Què ha passat? Com hem arribat fins aquí? Després tindrem Marcel Casas amb l'Aigua és això, amb la nostra secció de literatura especialitzada al mar. I després parlarem d'aquest animal curiós que arriba sempre aquests mesos a casa nostra, com són els estornells, i acabarem parlant amb el Club Nàutic del Masnou i de la seva neteja, de la seva activitat de neteja de platges. Així que no marxeu i quedeu-vos amb nosaltres la propera hora aquí a Arran de Mar. Ribodó,
amb el que sempre ets un conyol, que més saúl és prova dir com col, per això a la peix deixar, per això a la peix deixar.
Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars, it's Friday.
La Xarxa.